al Pou.
Al llarg de la història, el món científic, com qualsevol altra professió, ha estat dominat preeminentment pels homes. Les mateixes regles que regien la societat ho feien dins un àmbit on les dones han estat invisibilitzades, tot i les contribucions que han fet a la ciència. Actualment, les dones científiques han guanyat rellevància i a poc es fan un lloc a la universitat. Tot i això, encara queda molt camí per recórrer en aquest camp, ja que en algunes carreres la presència femenina encara és minsa i en la investigació encara predominen els homes. Per parlar una miqueta d'aquesta situació, tenim amb nosaltres la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gemma García, que més és membre de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies, Albert.
La primera pregunta és molt general. Quina és la situació actual de la dona a la ciència?
És una pregunta difícil de solucionar. Tanmateix, respecte al que has començat dient, diria que no és que hi hagi poques dones a la ciència i a la universitat. De fet, si mires els números, els estudiants del nostre estudiantat, els nois i noies graduades, en la majoria d'àmbits superen el 50%, no? Només potser en enginyeria i en arquitectura les dones estan sota representades. En el nivell de recerca passa una mica el mateix. De fet, fins al nivell de doctorat tenim una majoria de dones en molts dels àmbits, i és després, efectivament, quan es plantegen de continuar en la carrera investigadora o acadèmica, on tenim una davallada d'aquests números. El per què de tot plegat, aquí és on no és tan fàcil de contestar, i hi ha molts estudis al respecte, i les associacions com les nostres intenten mirar amb les dades a veure què poden fer, i si vols en parlem una miqueta més endavant.
I des del teu punt de vista personal, que evidentment com a professora de l'Autònoma i a més professora de física tractes, suposo, amb noies que sí que tenen aquesta vocació científica, què ho fa que no s'acabin decidint per una carrera tècnica?
No ho sé, perquè justament parlant de física, aquest estiu, per exemple, he tingut aquí un grup de nois, que és una convocatòria que es diu Bojos per la Física, que són estudiants de batxillerat, de primer i segon, i la majoria eren noies. I ara falta veure l'any que ve, quan passin a la universitat, si aquesta majoria continuarà apuntant-se en el grau de física, no? Ja és una mica una dada que estem esperant i que ens falta aquesta dada. Les noies que s'apunten a les carreres científiques, elles mateixes jo crec que no senten que estiguin discriminades o que estiguin fent una cosa que no haurien de fer, ni molt menys. Jo crec que és més endavant. Fins que arriben aquí, ho tenen clar que és el que els agrada i que és el que volen fer. El per què han arribat fins aquí, les que estan aquí doncs ho saben. El que hauríem de pensar, la millor, és parlar amb les que la millor s'ho van plantejar en el seu moment, però que no han arribat fins aquí. I aquestes no les tinc, no?
Es tracta potser d'una pressió social que associa el gènere en unes determinades carreres, o també d'una pressió familiar potser que espera de coses diferents d'un fill i d'una filla?
Les dues coses, jo crec que està associat. La pressió familiar ve donada per la pressió social. Jo crec que una cosa no va sense l'altra, i efectivament d'això sí tenim dades per enquestes, que els pares i mares esperen més que un noi faci una carrera científica, sobretot d'enginyeria, que no pas una noia, no? I si ens fixem una mica en els inputs que tenen les noies, ja sigui a través de la publicitat, la televisió, etc., doncs efectivament aquí tenim un problema, no? I el fet de la millor promocionar-ho donant exemples de rols de dones en moltes carreres, una mica el que s'està fent en moltes universitats amb el que s'anomena els Girls Days, no? Fer jornades a la millor on les noies ja des de petites puguin veure que les dones també poden arribar fins al final, no només a fer una carrera universitària, sinó una carrera personal científica en l'àmbit de les enginyeries i de les ciències, clar.
Parlàvem abans que formes part d'aquesta associació d'investigadores i tecnòlogues de Catalunya, que m'has ensenyat abans un fulletó on parlava precisament d'aquestes, el que es coneixen com les carreres que estem, que són ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, on intenteu convèncer a les noies que també puguin fer una carrera tècnica. En els últims anys ha evolucionat o realment encara estem estancats o potser com estàvem fa 10 o 15 anys?
Ha evolucionat
en el sentit de que hi ha més noies fent carreres tècniques.
Depèn dels casos. Sí que és veritat que hi ha més noies, però com t'ensenyava també abans amb un altre fulletó, des de fa 25 anys que més o menys tenim noies en tots els àmbits. Potser l'àmbit de l'enginyeria, que aquí com discutíem abans, no està clar què passa. I, per exemple, en l'àmbit de la informàtica que et comentava, quan era una llicenciatura d'informàtica hi havia moltes noies, a la que va passar a ser una enginyeria d'informàtica, les noies han desaparegut. I això sí que creiem que claríssimament té a veure amb que s'entén que un enginyer ha de ser un home. I això ho dona la societat per alguna raó que se'ns escapa aquí als professors d'aquí, no?
De fet, estem parlant una miqueta de la conversa que hem tingut abans. Hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, de fet, parlant de la llicenciatura d'informàtica, que és que explicaves que la computació, originalment, en el seu inici, era una qüestió de dones. De fet, la pròpia, coneix com la mare de la programació, Ada Lovelace, era una dona, evidentment, com el seu nom indica, però la mare de la programació és precisament una dona, i en els seus inicis eren les dones les que s'encarregaven de la programació.
Sí, bueno, la Ada Lovelace és molt coneguda i reconeguda ja actualment com haver estat una mica la mare de la programació. Va treballar amb el Babbage, que és el que va inventar, diguéssim, una mica l'ordinador. Però després, si mirem històricament, el primer ordinador, diguéssim, computacional, que era l'ENIAC, les persones que s'ocupaven de la programació de l'ordinador eren tot dones, no? I és un grup de dones que ja comença a estar reconegut, no? I efectivament, fins als anys 80, doncs, eren bàsicament les dones les que s'ocupaven de la programació. El per què va canviar a partir dels anys 80 aquesta davallada, doncs, com et comentava abans, no està ben clar, però sembla que hi ha dues idees, que una és que comença a introduir-se l'ordinador a casa, comença a ser realment un ordinador personal, i llavors comença sent per fer jocs, per fer programació, i es comença a veure com aquella eina una mica per les persones una mica raretes, no? Que s'anomena ara, que
ara estan tan de moda, els friquis, exacte.
I llavors la imatge del friki normalment és la imatge d'un noi que està tancat a casa jugant amb el seu ordinador, i entenc que potser això és el que ha fet perdre una mica d'atractiu cap a les dones, no? Aquí, a més, a Espanya està clar, perquè se sap per els números, que justament quan li van posar el nom d'enginyeria d'informàtica, doncs encara va davallar més aquest número, no? O sigui que crec que les dues coses segurament tenen alguna cosa a veure, no?
Per tant, encara ens queda, en aquest sentit, en el sentit de l'enginyeria, encara, pel que veiem, queda aquesta espècie de barrera invisible per saltar. Un dels trets que, com comentàvem, que ha caracteritzat les dones en la ciència al llarg de la història és una certa invisibilització. És a dir, hi ha diferents casos d'avenços científics aconseguits o amb una gran contribució per part de dones i que s'han atribuït fins i tot en premis Nobel a homes. Això encara passa, però encara que sigui en menor grau, o potser és més un producte d'aquesta preeminència en els càrrecs directius per part dels homes?
Home, és més difícil que passa, però desgraciadament sí que continua passant. De fet, tenim l'exemple de la Jocelyn Bell, no? Perquè moltes vegades es parla de casos que potser són del segle, de finals del segle XIX o principis del segle XX, però la Jocelyn Bell, que és quan s'otorga el Nobel el 1974, vull dir, estem en una situació en què se suposa que les dones ja haurien d'haver guanyat una miqueta més de pes, no? I la Jocelyn Bell, doncs, és la, durant el seu doctorat, és la que descobreix els púlsars, i el Premi Nobel se li otorga al seu director de tesis, que no dic que ell no tingués mèrit, però que no costava res, perquè s'ha fet més d'una vegada donar el Premi Nobel a les dues persones implicades en la feina feta, no?
I parlem una miqueta d'aquests potser estaments universitaris que comentaves abans, sobre la invisibilització de les dones en aquest aspecte, perquè comentaves que en els nivells més baixos de la universitat, per dir d'alguna manera, que són graduades, potser també màsters i doctorats, sí que les dones tenen aquesta presència. Però vosaltres, l'associació, denuncieu també que al final, a la part alta, a dalt de tot, una miqueta també en el que passa en altres estaments socials, no s'ha fet encara aquest canvi, que continuen predominant els homes, i fins i tot en un grau superior a fa uns anys.
Sí, no veiem que hi hagi un canvi de tendència, que aquest és el problema, perquè moltes vegades ens diuen que això és una qüestió de temps, que fins que no hi hagi més dones a la universitat això no s'arreglarà, però justament portem ja 25 anys en què les graduades i les doctores són majoria, i això no es reflecteix en els estadis superiors de la carrera acadèmica i de recerca, no? Fins i tot amb centres més nous que potser no tenen aquests números a corregir de potser universitats més antigues, veiem que no s'està fent res per intentar canviar el sistema, no? I llavors, realment el perquè de tot plegat és difícil de saber-ho, eh? Vull dir, si tinguéssim realment la clau de dir no, és que s'ha de canviar, això seria molt més fàcil, no? Nosaltres no diem, evidentment la gent que hi és, hi és per mèrits propis i perquè té la capacitat de ser en aquests espais, però efectivament els números canten, no? I com som de ciències, doncs ens fixem en els números i aquí tenim un problema, el que encara no està clar és quina pot ser la solució, no? És veritat que, parlant de solucions, entraríem en el tema de que si fa falta posar normes, normativa, no? I el tema de les quotes. Llavors aquí les nodes mateixes tenim un dubte de si les quotes seran bones o seran dolentes. El que està clar, i jo per exemple he fet un canvi en aquest sentit i ja estic a favor de les quotes, perquè justament quan ja portes 25 anys esperant que el temps ho arregli, doncs veus que el temps no ho arreglarà. Llavors al final penses, bueno, pues si als homes no els hi molesta una quota del 100%, a mi no té per què molestar-me una quota del 40%, no?
O sigui, en aquest sentit estaries a favor d'establir una quota en els càrrecs, sobretot en la part de, és que de fet, perquè la nostra audiència es faci una idea de com és la de com és aquesta gràfica, si posem, és el concepte de les tisores, és a dir, sí. que a la part baixa les dones estan per sobre i els homes per sota, i a mesura que vas avançant en el graó es van creuant i la diferència acaba sent en l'espai dels catedràtics especialment prou acusada. Gemma García, moltes gràcies per aquesta petita mirada a com està ara mateix el món de la ciència pel que fan les dones, tant des del punt de vista de les vocacions com també des d'aquests estaments que potser haurien de fer alguna cosa per reflectir una miqueta més el pes real de les dones a la universitat. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i esperem que al final trobem la fórmula per no haver de continuar confiant en el temps perquè s'arregli aquesta situació.
Moltes gràcies.
El Pou.